Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge de la Seu d'Urgell encarregat del cas Nàdia ja ha resolt què fa amb els pares de la menor investigats ara per presumptes delictes de caire sexual. Després de la compareixença dels dos investigats, el jutge ha decidit obrir un nou procediment per esbrinar els delictes d'exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual. En aquesta nova causa, Fernando Blanco i Margarita Grau, els pares, tenen la condició d'investigats, cosa que abans es coneixia com a imputats. El magistrat també ha decidit que el pare continuarà a la presó, però el jutge ha decidit que la mare no hi ingressi. D'altra banda, el magistrat ha acceptat que la Generalitat sigui acusació particular en el delicte d'estafa. De moment no hi ha cap altra personació. Després de la compareixença de Fernando Blanco i Margarita Grau als jutjats de la Seu d'Urgell aquest matí per donar-ne explicacions. Canviem de tema, els afectats per les clàusules terra hauran d'esperar una mica més si volen acollir-se al decret que prepara el govern de Mariano Rajoy per recuperar els diners sense haver d'anar a judici. L'executiu ha ajornat a aprovar el mecanisme per segona vegada en 15 dies per no quedar-se sol al Congrés. Oficialment ho fa perquè s'han de fer consultes al Banc Central Europeu, però ningú no dubta que en l'ajornament hi han influït l'oposició i d'alguns partits i també d'alguns bufets d'advocats que els últims anys han collat els bancs amb milers de querelles per mala praxi. L'ajornament arriba només dos dies després que Luis de Guindos digués que el govern espanyol aprovaria avui aquest mecanisme extrajudicial pel qual els bancs haurien de retornar un total als clients afectats de 4.000 milions. I també us expliquem que els preus van pujar l'any passat un 1,9% a Catalunya per l'encariment de carburants i electricitat. S'encadenen així ja 4 mesos consecutius en què els preus pugen en relació amb els 12 mesos anteriors. Aquesta és la taxa d'inflació més elevada des de l'agost de 2013 i la més alta d'un any sencer des del 2012. Fins aquí l'actualitat. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Més mèrit té el qui fa avançar un pas amb un somriure que no pas el qui en fa avançar 100 a base de fuetades.
Gary Marr, filòsof. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Sovint del que no està de moda no se'n parla, i del que no se'n parla no existeix. Parlem avui en aquest editorial de la lepra, una malaltia que acostumem a relacionar amb aquelles històries del passat, amb aquelles pel·lícules que ens ensenyaven a gent molt pobra, caminant amb bastó i quatre robes mal posades i amb algun sonall per ser foragitats de la gent sana. Doncs ja no porten sonall, ni són personatges de fa milers d'anys. Però sí, segueixen sent pobres, segueixen sent malalts de lepra. No parlem de cap cas de ficció quan l'OMS assegura que encara, a dia d'avui, en ple segle XXI, uns 115 països es veuen encara afectats per la malaltia. Però ells segueixen sent els pobres, i els recursos, molt escassos. Perquè a vegades els humans ho fem, això de posar preu. Posar preu a la sanitat, a la salut i a la vida. És el cas de l'ATGAT, el centre hospitalari de Nepal que rep més pacients amb lepra del món. Ni més ni menys que uns 300 pacients al dia, una malaltia encara molt estigmatitzada. De fet, poca gent d'aquesta i altres zones del món sap que la malaltia ja no és lo contagiosa que era gràcies als nous fàrmacs, i això els hi produeix por i transmissió al negar al món i a si mateixos que la pateixen. Un cas clar és aquest hospital de l'ATGAT, que es troba a 190 quilòmetres de la seva capital, Katmandú, enmig de la jungla, enmig del no-res. on es dona vida a molta i molta gent. I com en aquest centre hospitalari, com al Nepal, com a molts i molts països subdesenvolupats, existeix encara aquesta malaltia i, per tant, aquesta gent que la pateix i que, com tu i com jo, té pors de l'estigmatització social, té pors de la seva salut, de dir-li al món que la seva vida també val la pena. Deia sovint, del que no està de moda no se'n parla i del que no se'n parla no existeix. Podríem, per començar, a plantejar-nos que alguna cosa, només alguna cosa, estem fent malament aquí, el que anomenem el primer món. Molt bona tarda, Antoni Huguet a les tecles de la taula del so i servidor Joan Trias, els volem obrir una setmana més al Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en tres pasos. 1. Limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. 2. Activas. Con el rolón manual de microagujas abres la dermis. 3. Nutres. Con el colágeno puro realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el serum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa sin gastos de envío. 93 249 2300.
Herois quotidians.
I seguim parlant d'herois. En Paul és un nen que va ser diagnosticat fa uns anys amb el síndrome de San Filippo, una malaltia crònica i degenerativa que afecta aproximadament a uns 70 nens i nenes de tot l'estat. Com diu el Carlos, el pare d'en Pol, fins al darrer minut no ha perdut el seu somriure. I la Carla, la seva germana petita de tan sols 7 anys, assegura que el Pol encara parla amb els seus ulls blaus. Per parlar d'en Pol i del síndrome de San Filippo, tenim ja al telèfon el seu pare, en Carlos García. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda, Carlos. Explica'ns una mica de què es tracta aquest síndrome de San Filippo i com afecta en Pol.
Bueno, el síndrome de San Filippo és una enfermedad degenerativa que bueno, la meva dona i jo som portadors, llavors hi ha un tant per cent de possibilitats de que el nen neixi amb la malaltia. Bueno, té una falta d'una enzima que el que li provoca és acumular mucosa a tots els òrgans del seu cos. Uh-huh. I bueno, afecta, pues bueno, Pol és un nen que va, quan era petit parlava alguna paraula, caminava, corria, jugava com qualsevol nen, i mica en mica ho ha anat perdre tot.
Uh-huh. Hi ha diferents tipus, no, d'aquest tipus de síndrome. Hi ha l'A, el B, el C i el D. Quina diferència seria en cada
bueno,
tipus?
Bueno, perquè facis una idea, l'A és el més greu i és el que més nens hi ha a tota Espanya. I el B és una mica més... o sigui, a la llarga tots acaben igual, provocant pues una degeneració paulativa, uh-huh. Però l'A és el més greu de tots.
Uh-huh. Existeix algun tipus de tractament per aquests nens?
Pues de moment encara no tenim cap tractament. Estem esperant des de fa uns anys una teràpia, un tractament que es diu teràpia gènica, uh-huh. Però que s'ha provat en animals i ha tingut bons resultats, però de moment encara no hi ha data exacta per començar l'ensai clínic.
Uh-huh. Però suposo que sí que existeix algun tipus de teràpia, no? Per aquests nens, sí, que els bueno, ajudi una mica a viure millor la seva vida, no?
Bueno, l'únic que podem fer és mantenir-lo el millor possible, pues fent-li fisioteràpia, pues amb els aliments, que mengi sa, i bueno, tot el que estigui a les nostres mans. Uh-huh. Que estigui el millor possible per quan, si algun dia arriba aquest tractament, pues que se li pugui donar.
Uh-huh. Al ser una malaltia minoritària, diguem-ne, no? Dèiem que només els afecta, només que ja és molt, a 70 nens aproximadament a tot l'estat, tu creus que falta una mica, trobes una mica de manca d'informació respecte a tots els usuaris, a la gent del carrer, de què és el síndrome de San Filippo?
Sí, bueno, un exemple per d'aquesta cosa que tu em dius és, a vegades nosaltres, amb els pediatres, coneixem nosaltres els pediatres... et parlo dels pediatres de poble, Tenim nosaltres més informació sobre l'enfermetat que els propis pediatres. Si ja te'n vas a un Sant Joan de Déu, no, i a Sant Joan de Déu tothom coneix l'enfermetat i sap el que és, però hi ha alguns pediatres que no, bueno, a lo millor algun n'hi ha que l'ha sentit parlar, però no tenen molta idea de lo que és l'enfermetat.
Reclameu algun tipus d'ajuda per part de les institucions que no us ofereixen?
Bueno, és com a totes les malalties rares. Estem una mica desemparats i els pares que tenim menys recursos pues no podem arribar a tot el que ens agradaria per als nostres nens.
Per arribar a tots aquests llocs dels que parlàvem, no? Jo sé que teniu dos o tres associacions que us ajuden des d'aquí a Catalunya, suposo, i de fet de tot l'estat, no? Quines són? A què es dediquen aquestes associacions?
L'associació es dedica 100% per la investigació. Quasi tot els diners que recordem és per la investigació. I una part també és ajudar les famílies, pues, el que et deia, a fisioteràpia, psicologia i coses d'aquestes que les famílies necessiten i que no poden econòmicament no poden arribar. I nosaltres tenim l'associació MPS, que no només engloba el síndrome de San Filippo, sinó engloba tot un conjunt d'enfermetats, que és un grup d'enfermetats que es diu mucopolisacaridosis, que, bueno, cadascuna d'aquestes malalties pues, afecta diferent. Hi ha algunes que afecten físicament, la del pol, el pitjor de tot és que afecta neurològicament, i és aquesta associació. Després tenim l'associació San Filippo Barcelona, que també està aquí a Barcelona, i després a Madrid n'hi ha una altra que es diu Stop San Filippo, i bueno, a la llarga totes tenen el mateix fi, és la investigació.
Perquè suposo que aquestes associacions també ofereixen tipus de xerrades o events per informar la gent,
sí.
No?
Tenim reunions anuals, una vegada a l'any ens reunim o bé a Madrid o bé aquí a Barcelona, perquè són les dues ciutats que estan més ben localitzades, i ens juntem totes les famílies, venen doctors, fan ponències i xerrem una miqueta de les nostres experiències amb els nens.
Parla'm una mica del Pol. Ell com ho ha viscut tot això? Vull dir, ell n'és conscient del que té? Li heu parlat d'això?
No, ell no és conscient. Ell, quan era petit, pues, el que et deia, era un nen normal que jugava pues, com a tots els nens, i mica en mica s'ha anat pues, apagant una mica, saps? I ara mateix no és conscient. És el que et deia amb la història que et vaig escriure, que bueno, ara és un nen que el que més en de menys és el seu somriure que té. Ara ja no connecta amb tu. No. A vegades li parles i sí, se't queda mirant, però no... Tu penses, serà pendent, o sigui, estarà sentint o el que li estic dient, o no sé si m'entens.
Sí, suposo. I a la seva germana i a la Carla en parleu?
Sí, ella és...
Bueno, és conscient del que té el seu germanet.
La Carla té 7 anys i des de molt petita ja bueno, ho ha viscut des de molt petita, l'enfermetat del seu germà. Encara és petita per saber on pot arribar la seva l'enfermedat del seu, perquè ella parla sempre de futur, perquè jo vull ser professora per cuidar el meu germà quan jo sigui gran i portar-lo jo a l'escola, però clar, ella no sap fins a quin punt té la gravetat l'enfermedat del seu germà.
Doncs, Carlos García, moltes gràcies per atendre'ns i explicar-nos una mica la història d'en Pol i de què es tracta aquest síndrome de San Filippo, del qual se n'ha de parlar més, tots ho hem après avui, i del qual esperem que rebem notícies d'investigació aviat Aviam si podem solventar-ho tot plegat.
Pues moltíssimes gràcies. Jo l'únic que volia dir-te és que si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant i que vulgui col·laborar, que es posi en contacte amb vosaltres i vosaltres li podeu donar o el meu telèfon o el meu correu, un correu personal, i que es posi en contacte amb nosaltres i ja miraríem a veure de quina forma podíem col·laborar amb la investigació d'aquesta enfermetat, que a alguna persona li diu que és com un Alzheimer infantil.
Perfecte, Carlos.
Tots els nens necessiten una mica d'ajuda de tothom.
Aquest servei és el que intentem fer des d'aquí a Ràdio Estel, i t'ho agraïm que ens ho hagis dit també, perquè si algú vol ajudar, farem això, que es posi en contacte amb nosaltres i nosaltres ens posarem en contacte amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns, Carlos. Pues,
moltes gràcies a tu, Joan.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza, y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300. Y mañana mismo lo tienes en casa, sin gastos de envío. 93 249 2300. Y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
La entrevista.
Una de les notícies que iniciava aquest curs és que després d'unir esforços entre investigadors i ens públic, s'ha creat el Banc d'ADN de Catalunya. El Banc d'ADN, expliquen els entesos, serà una eina fonamental per tal que aquelles persones que ho desitgin puguin trobar el seu familiar desaparegut durant la Guerra Civil Espanyola. Per això hem convidat el doctor Pere Puig, expert en la matèria, perquè ens posi una mica de llum sobre tot aquest entrellat. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Per què el Banc de l'ADN està sent, o serà, una eina fonamental en la recerca d'un parent desaparegut?
Doncs serà una eina fonamental perquè sempre que es vol fer una identificació d'un desaparegut cal comparar l'ADN d'aquests desapareguts amb unes mostres de referència. Uh-huh. I el que passa és que, malauradament, com que anem molt tard en aquesta investigació, hi ha molta gent, doncs, cada cop queden menys familiars útils, i el fet de tenir aquesta mostra d'ADN de referència guardades en un banc fa que en el moment en què ens faci falta fer la comparació sempre les tenim disponibles.
Perquè quin tipus d'ADN s'utilitza exactament per aconseguir-ho?
Doncs bàsicament s'utilitzen dos, l'ADN mitocondrial i l'ADN nuclear. Perquè ens entenguem, intentaré ser una mica didàctic, ja si me'n surto.
Sí, tant, sisplau.
L'ADN mitocondrial és un ADN que és una que només es transmet per línia materna. Diferenciem del cromosomal. El nuclear, el cromosomal és el típic que s'estudia quan fas a batxillerat, i això s'estudia a l'ADN. És aquell que ens diuen, resumint-ho, fes-ho fàcil, que som 50% del pare i de la mare, perquè tenim la meitat dels cromosomes que són d'origen patern i l'altra meitat d'origen matern. Això és el nuclear. El nuclear té unes característiques molt importants, serveix per la identificació, però hi ha un ADN, que és el que deia abans, el mitocondrial, que és molt millor, perquè és molt més fàcil de treballar amb ell, perquè es degrada menys, perquè n'hi ha més còpies per cèl·lula, i aquest és el que fem servir normalment com a estàndard si tenim els familiars de referència adequats. Aquest ADN mitocondrial és un ADN que ens arriba, tots nosaltres el tenim, i el tenim de la primera cèl·lula del nostre organisme, que comença amb la fecundació. Quan venim d'un òvul, aquest òvul té els mitocondris de la nostra mare, perquè, evidentment, la nostra primera cèl·lula és una cèl·lula d'origen matern, a la que s'hi ajunta a l'ADN nuclear que li arriba de l'espermatozou. Però els mitocondris d'aquella primera cèl·lula són els mitocondris de la nostra mare. Per tant, tots nosaltres tenim l'ADN mitocondrial, que és una petita fracció de l'ADN. En comparació, és menys d'un 1%, molt menys d'un 1%. Doncs aquesta petita part d'ADN és característica, o sigui, és idèntica la que tinc jo, que la que té la meva mare, o la que té la que tenia la meva àvia materna, o la besàvia materna. I això ho fem servir sempre. Imagineu-vos el cas molt típic de que fem servir l'ADN mitocondrial, és que tenim una persona desapareguda i el que hi busquem és germans o germanes, perquè els germans o les germanes del desaparegut tenen el mateix ADN mitocondrial, que és el que els hi ha passat la seva mare. En el cas de que no hi hagin germans ni germanes, el que acostumem a fer és anar a buscar, i aquí se'ns complica la vida ja una mica, perquè han passat molts anys. De l'any 36-39 han passat molts anys, i de germans i germanes que estiguin vius cada cop en queden menys. Llavors, com a alternativa, el que fem és buscar fills d'una germana del desaparegut, suposant que el desaparegut tingui germanes, suposant que les germanes tinguin fills, i suposant que vulguin donar ADN per la mostra. De manera que cada cop se'ns complica més. I això, com vam començar nosaltres a l'Autònoma a fer aquests treballs l'any 2004, havien passat ja uns quants anys, però encara es trobaven germans, i també teníem algun nebot o alguna neboda que ens servia, però ara, amb el pas del temps, veiem que els germans no en queden, o en queden molt pocs, i nebots i nebodes cada cop en tenen menys, i el que volem fer amb això, a la idea d'aquest banc d'ADN, que nosaltres i a tothom que treballa en identificació ens anirà molt bé, és intentar tenir el màxim de familiars de referència. En el cas ideal, per l'ADN mitocondrial, que és molt més fàcil de treballar, i, si no pot ser ADN mitocondrial, tenim l'altre ADN, el que us explicava abans, l'ADN aquest que ve dels cromosomes. Aquest és més complicat. És més complicat.
Però es faria servir, també?
Sí, 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 evidentment, sí, sí. Si l'ADN mitocondrial no hi arriba, tenim el cromosomal. Vale. Aquest, el nuclear o cromosomal, hi ha dos tipus, bàsicament, d'estudi, també. Aquest es separa en dos. N'hi ha un que és... com si diguéssim, l'empremta digital nostra, el nostre DNI, el nostre DNA, és l'ADN cromosomal dels autosomes. Els autosomes, perdoneu per la paraula tècnica, si separem els cromosomes, tenim els cromosomes que són que no són els sexuals, o sigui, sabeu que els homes tenim X i Y, i les dones dues X, doncs tots els altres cromosomes, que no són ni l'X ni l'Y, això es diuen autosomes. Doncs aquests d'aquí es miren per una tècnica, i el que mirem és mirem una cosa que es diu microsatèl·lits, i això el que es mira també es transmet de pares a fills, però el que podem mirar per aquesta banda, o també podem mirar pel cromosoma Y. L'anàlisi del cromosoma Y també és molt interessant. Té un avantatge molt gran, és que el cromosoma Y es transmet quasi bé íntegre, no tot, de pares a fills, línia paterna exclusiva, evidentment, amb dones no. I aquest també te serveix molt, perquè aquest sí que realment, quan el que busca, el desaparegut que es busca és línia paterna exclusiva, és a dir, per exemple, el pare o l'avi o el besavi del cognom de la persona que el porta és de línia paterna exclusiva, llavors el cromosoma Y també ens serveix. Ens serveix, però té una limitació al cromosoma Y, que realment, si en aquella fossa hi haguessin dos germans o hi haguessin dos cosins que tinguessin un avantpassat masculí comú, tindrien el mateix cromosoma Y.
Per tant, no sabríem qui és qui?
Ens costaria més. Sí que ho podríem saber. Ho podríem saber perquè l'ADN no està sol en aquest món, per sort. Tenim ajuda d'altra gent. Tenim, per exemple, els antropòlegs, que són molt bons. Tenim gent que és capaç de... Un cop tens un os davant seu, el llegeix, com qui llegeix un llibre, i et sap dir si aquell individu, l'alçada que feia, aproximada, tampoc la claven, vull dir, però tenen poden dir-te més o menys l'alçada d'aquell individu, et poden calcular coses d'aquell individu, poden calcular l'edat, i llavors sí que si tens idea de que en aquella fossa hi podia haver-hi, per exemple, dos germans, i sabies que un era alt i l'altre era baix, si surten dos ADNs de cromosoma Y que són iguals a l'ADN de referència, que pot ser el besnet, per exemple, doncs quin dels dos és quin a cada un, doncs sabies que un era alt i l'altre era baix, doncs amb l'ajuda conjunta de la genètica i de l'antropologia física, doncs series capaç de separar-los. Llavors, aquest seria un cas d'utilitat del cromosoma Y, però normalment el que es fa servir més són els autosomals, que els autosomals sí que llavors ja es barregen informació paterna i materna i serveix per tots, tant si els desapareguts són homes com són dones. Abans he parlat molt de desapareguts masculins, perquè la majoria de desapareguts...
Estem parlant del front de guerra,
suposo. Sí, molts són homes. Exacte. Però també hem trobat dones, també hem identificat dones.
Sí, evidentment.
També n'hem fet. Sí. I, evidentment, amb l'ADN mitocondrial va millor, perquè una dona, per exemple, tots els seus descendents ens serveixen per l'ADN mitocondrial. Imagina't que la mort és una senyora que ha tingut fills. Doncs els fills d'aquesta senyora ens serviran. I també serviran els fills de les filles d'aquesta senyora, perquè l'ADN mitocondrial es transmetrà línia materna en avall.
Permetin que li pregunti una cosa, doctor.
Sí.
Jo vull donar ADN mitocondrial, per exemple, en aquest banc, no? Perquè sí. Tinc un familiar desaparegut. D'on surt aquest ADN?
D'on surt? L'ADN es pot treure de qualsevol lloc. Qualsevol lloc serveix, és útil. Cada centre, saps que has dit que és una combinació de centres els que ens ficarem a treballar amb
Exacte.
Això, i cada centre té una mica el seu llibre d'estil. Hi ha qui li agrada més treballar amb saliva, i, per exemple, l'autònoma, almenys el nostre grup de l'autònoma, ens agrada més treballar amb sang. És una mica més engorrós, perquè el fer una extracció de sang és una mica... Bueno, és treure una mica de sang. Treballem, per dir-te, amb un tub d'aquests petitons que hi ha 4 mil·lilitres, allò típic de com fas una anàlisi de sang, amb això en tenim per anys. Vull dir, no per anys, no, podem fer l'anàlisi milions de vegades. Perquè realment, amb l'ADN... O sigui, el problema que tenim dintre la genètica és no és les persones de referència. Una anàlisi d'una persona, d'una persona viva, entre un ADN fresc, es fa relativament fàcil i es pot mirar bé el cromosoma I, els cromosomes autosomals i el mitocondrial. El problema no és aquesta mostra. El problema és els desapareguts. Aquest sí que és un altre nivell.
Exacte. Què es fa després amb aquesta sang? Perseguim el procés, eh?
Sí. El que fa amb aquesta sang, jo t'explico el que fem nosaltres a l'autònoma, perquè tinguis una mica... nosaltres seguim una mica el criteri que ens va donar l'Associació d'Antropologia Forense Argentina, que són uns cracs. Aquests van començar a fer anàlisis d'ADN ja fa molt de temps i ens van explicar que una de les coses que podem fer és que fem nosaltres és agafar una... Per tenir el material més a mà, el que fem és posem una gota de sang en un paper, el guardem ben guardat, ben aïllat, i el deixem assecar. Però, a més, com que sabem que això es pogués fer malbé, en guardem congelat. Això ho fem a l'autònom, ho fem ja amb les mostres que tenim. No és en bé el banc d'ADN encara, però és el que fem nosaltres amb les nostres mostres. Quan tenim una mostra de referència, la guardem per duplicat. Guardem sang en un paper i guardem sang congelada, per si més endavant s'ha de fer una altra extracció més complicada o s'ha de fer alguna altra feina més complicada amb aquesta sang.
Vaig per on anava vostè, no? Per la línia del parentiu. Serveix l'ADN de qualsevol parent o, com deia, ha de seguir sempre la línia materna?
Exacte, no serveix de qualsevol parent. Per exemple, pel mitocondrial, no. I ara allò que t'he explicat abans, que són bàsicament els germans, o bé això, que hi hagi una línia, una dona, ja sigui, pot ser la germana d'un desaparegut i els seus descendents, i el mitocondrial és molt limitant pel tema de persones de referència. En el cromosoma, amb els autosomals, ens serveix més gent. Podríem dir, amb el cromosoma I ens serveix bàsicament línia paterna exclusiva, i quan fem servir els altres cromosomes, podem fer servir més gent, podem abarcar molta més gent. El que passa que, a mesura que anem passant més generacions, fa més complicat l'anàlisi.
Em deia vostè que, per exemple, amb la donació de sang, no?, perquè entrim a aquest banc, el banc la congela perquè es pugui mantenir més temps, no?
Sí, sí.
Llavors m'apareix el dubte del desaparegut. Com del desaparegut en podem extreure l'ADN encara?
Aquesta és la pregunta. Doncs mira, l'ADN és una molècula que és relativament resistent. No vol dir que sigui totalment resistent i que ho aguanti tot. Per exemple, si tenim... S'ha tret ADN de mamuts congelats de fa milers d'anys i d'altres espècies també molt antigues i fins i tot més antigues que mamuts, però sempre quan hi ha un factor com, per exemple, que estiguin congelats. El fet de tenir una mostra congelada permet que l'ADN es conservi molt bé. Un ADN conservat a l'exterior, i possiblement la majoria d'aquests casos són enterraments il·legals, mal fets, perquè la gent els feien enterrar, els desapareguts, els morts, perdona, els feien enterrar el primer que passava per allà, els feien fer la fossa, i els enterraven amb un pam, dos pams de terra, que això és una mala conservació. Et fico l'exemple de les bodegues. Si se'n va amb una bodega d'aquestes que estan sota terra, la temperatura és constant i correcta, una temperatura que no fa molta calor, s'està bé, allò és una temperatura perfecta. És a dir, quan fas un enterrament a 2 metres sota terra, doncs allò, és allà l'ADN és molt estable. Però quan es fa un enterrament a superfície, que és aquests casos, si hi ha molts canvis de temperatura, molt fred, molt fred, molta calor, en alguns casos aquests desapareguts es venen a terra tan calç viva, per acabar de fer-ho encara més complicat. Les condicions del terra també poden afectar, i l'ADN dels ossos està bastant malmès. És per aquesta raó que intentem sempre començar amb l'ADN mitocondrial, que sabem que n'hi ha moltes més còpies per cèl·lula que no pas l'ADN nuclear. Però, si no queda cap més, s'ha de fer servir l'ADN nuclear, que és com una dimensió més endavant de dificultat.
Doncs, doctor Pere Puig, moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Estel i explicar de forma molt didàctica què serà això del banc de l'ADN.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, Vademecum.
I fins aquí un altre punt i final d'un altre Vademecum. I fins la setmana que ve, el divendres, a les 4 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel, com sempre. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i d'un servidor que els ha parlat, Joan Trias. I fins al proper divendres. Mentrestant, ja ho saben, eh? Salut!
Ràdio Estel. Ràdio